Aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tot el món que està escoltant-nos, que sé que sou prous, que nosaltres ja va molt bé, no, Maria? Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
28 d'agost, divendres, 12 i un minutet, 31 graus, assolejat, de moment.
De moment, sí, sí, després ho explicarem, això de moment, no, Susana? Uh-huh. Que he vist que ja portes el vestit, com mos havies promès ahir, Que tens que anar a algun lloc avui o és ansietat de tindre que estrenar-ho?
No, no, és que tinc una cita.
A veure, com que és que tens una cita?
Anem a veure. Avui la banda sonora del programa és la banda sonora. Sonaran totes les cançons de Marc Anthony.
Bé, totes, no, però...
Totes les que ens doni temps, però vamos. Sí. Jo procuraré fer les entrevistes més curtes per en tal de sentir-lo. En una cita aixina, creus que no devia vindre apropiada per l'ocasió?
Home, clar que sí, 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 sí. No m'imaginava res millor, no.
Suposo que tot el personal que està sentint-nos entendrà que davant d'aquest monstruo de la cançó té que vindre una ben amanida, no?
Sí, sí, clar, no m'ho esperava, això sí que és veritat.
31 graus assolejat, i què ens passarà? Clar, vindrà el temps una miqueta rarillo, no?
Pues sí, un poquet, Susana, perquè l'interior de la província de Castelló es troba aquest divendres en avís taronja per pluges que poden acumular 40 litres per metre quadrat en una hora, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia. L'avís taronja està activat a partir de les 2 hores d'aquest divendres i finalitzarà a les 10 de la nit, mentre que la probabilitat que es produïsquen aquestes pluges oscil·la entre el 40 i el 70%. A més, el litoral nord de la província de Castelló està en avís groc per precipitacions que poden deixar acumulats de 20 litres per metre quadrat també en una hora en la mateixa franja horària amb el mateix percentatge de probabilitat. Així mateix hi ha avís groc a l'interior i en el litoral nord de la província de Castelló per tempestes que podran anar acompanyades de pedra, Susana.
A més, ara tenim un ambient apassible i és possible que tot això es comenci a partir d'aquesta vesprada, no?
Correcte, sí. Esperem. També t'he de dir, Susana, que els temps de tempestes també s'han retrasat un poquet, no? Normalment, cavallar el 15 d'agost, les tormentes solen aparèixer i són molt habituals.
Sí, en la meva zona, per així, el que diuen és que són temps de tronaes.
Sí, exacte. exacte. A part de Tronaes, mira, estem parlant de Tronaes i tenim que parlar d'educació, perquè saps que és el tema...
Ai, que bé, que bé ho has dit. Que bé, és que t'ha eixit, vamos, redó. I ni que ho hagués ensaiat... Sí, és veritat, les Tronaes ens venen ara, però bé.
Sí, sí, la veritat. Dir que avui anem a parlar de lo que va passar ahir en aquesta reunió que van haver entre els consellers d'educació a Madrid, no? I què és el que podem saber? Pues bé, que els alumnes o els alumnes que desenvolupen símptomes de classe, en classe, se'ls imposarà un aïllament en el seu domicili fins a la confirmació de la prova, que en el cas de donar positiu es mantindrà fins transcorre 3 dies des de la data de la resolució de quadre clínic i un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes. O sigui, que al final ja s'ha acordat que ja sabem que les escoles és un lloc que hi ha risc d'adquirir, de contagiar-se del Covid-19, i per això, si algun xiquet presenta símptomes, pues tindrà que fer quarantena, però realment, com quan tu has tingut la varicela, no, Susana?
Sí, el cas és que en aquesta situació serà diferent perquè un es considerarà normal, dos es considerarà brot. Uh-huh. Per tant, quan hi ha un brot haurà que tancar la classe. Però no només això, és que totes les famílies de tots aquests xiquets hauran d'estar confinades. Ens podem enfrontar
a una situació complexa, però què passa si un xiquet, a lo millor tu tens els símptomes a casa, però si què passa si es comences a tindre símptomes en la mateixa classe, en la mateixa aula, en el centre? Pues bé, a este xiquet se'l té caillat de seguida. Si una persona desenvolupa símptomes en classe, haurà de ser traslladat a un espai separat amb una màscara quirúrgica, fins que es fique en comunicació tant dels familiars com de les autoritats sanitàries. O sigui, a més d'establir espais nous als centres, hi haurà que ficar un lloc on es puga aïllar al xiquet o xiqueta fins que prenguin les mesures sanitàries. I després es tindrà que mirar el que tu estaves dient. Les persones, els contactes estrets, o sigui, els que estiguen en contacte en el centre de la persona afectada, per imposar-les un període de quarantena durant 14 dies posterior a l'últim contacte amb el cas. Però estret, què és estrès? Saludis a totes les persones pertanyents al grup de l'estudiant positiu. Així, si es tracta d'un grup bambolla, màxim 20 estudiants, la classe sencera haurà d'estar en quarantena, mentre que si no és un grup de convivència estable, s'hauran d'analitzar els contactes mitjançant els criteris de l'estratègia de detecció precoç, vigilància i control per establir-los només a ells en aïllament. Per a la seva identificació es considera a les persones que hagin estat en el mateix lloc que el positiu a una distància menor de 2 metres i dins d'un període de 2 dies abans de l'inici dels símptomes. Susana.
I després està també el xiquets en patologies que no s'ha tingut en compte, però el que no s'ha tingut en compte de veres ha sigut els mestres, els que tenen patologies. Este sector, xiquets i mestres, hi ha xiquets en patologies, sí que hauran de tindre unes mesures especials que no estan contemplades fins ara. I després és mestre en patologies, perquè clar, una cosa és que siga un mestre, a lo millor està a punt de jubilar-se, però pot ser un mestre, per exemple, que és diabètic i té una patologia prèvia. Quines mesures prendrà este docent?
Clar, no, per ara no es té, pareix que cada volta que...
En el protocol.
Sí, en el protocol, perquè ja sabem que cada una de les comunitats autònomes tindrà el seu protocol. Per exemple, la Generalitat Valenciana ha decidit no fer les proves als docents que es començaran les classes ara al setembre, però a lo millor hi ha altres comunitats que sí que ho decidissin.
Sí,
és molt complicat, perquè clar, però pensem que 7 de setembre estem a una setmana. Jo pense que tindran que ficar mesures i decidir més coses conforme vaig arribar.
A més d'estar a una setmana, que estem a una setmana, estem a una setmana de un virus que no para.
Exacte.
És dir, no estem a una setmana de algo d'una xifra, per exemple, un 2, i d'aquí una setmana estarem a un 2.
No.
És que no sabem si estarem a aquest 2 i si tot seguirà incrementat. Bé, si ha disminuït, estupendo, però la tendència que portem és que possiblement hagi augmentat. Per tant, les mesures no són mesures inamovibles, sinó que tindran que anar adaptant-se segons la situació en què anem trobant-nos, no?
Sí que, per exemple, a Castelló hem tingut en l'última jornada 41 nous positius. 41 ja és una xifra
Lo de la mascareta és a partir dels 6 anys.
Correcte. Educació canvia a obligatòries les mascaretes dins dels grups bambolla a partir dels 6 anys. Ja sabíem que abans havien decidit que en l'aula si feien els grups bambolla aquests de que reduiran les classes i les ràtios de les classes i tal, pues que no tindrien que dur mascareta, no? Però ara han decidit que sí, que és el millor per als xiquets i xiquetes per evitar també contagis. A veure, ahir van parlar, vas veure en els mitjans de comunicació que van fer reportatges, s'apropaven als parcs infantils per parlar i xerrar amb els xiquets, i pareix que els xiquets tenen més consciència de l'ús de la mascareta que els majors, eh? Perquè ells eren conscients de que preferien portar la mascareta per evitar infectar-se, que a lo millor un major en el treball ho veu més, més difícil, no? I ells ho veien natural.
Sí que és que són fàcils d'adaptar en qualsevol circumstància, però a més, estar als 6 anys, per lo vist, és un col·lectiu que no infecta. A partir dels 6 anys, conforme van fent-se més grans, més fadrins, ja n'hi ha més perill de transmissió. No obstant, haurem d'estar preparats per a que vinga el que vinga,
sí.
I haurem de tindre paciència. Però donat compte per lo de la mascareta que tu me dies, tenim més dades que hem de donar?
Era simplement comentar, te recordes de fa unes setmanes que parlàvem de la necessitat de rastrejadors, que la Comunitat Valenciana era d'una de les que més tenia i que aquesta setmana el president Pedro Sánchez havia ficat a l'abast de les comunitats rastrejadors militars. Pues bé, el nostre president, Ximo Puig, ja ha sol·licitat, va sol·licitar ahir per la vesprada que més rastrejadors militars, en aquest cas, que es ficaran a l'abast de la Comunitat Valenciana per poder detectar aquests casos.
A més, ens deia el diputat nacional de Vox que els militars, donat que ell ha sigut un militar i a més un militar rellevant, són persones que estan preparades per a aquest tipus de coses, són persones que estan entrenades. Per tant, a mi em pareix molt bona opció que el president Ximo Puig decidís que demanant-ne, vamos, és que li toquen i si és possible que li donés més, pues millor. Però veuràs, parlem de les mascaretes. Hi ha un diputat autonòmic que ha fet una denúncia administrativa i la Canina va parlar ara, d'ací un momentet, perquè ha denunciat a dos ministres, al president de la Generalitat, a un exministre i a un exalcalde, i tot això per no portar mascareta. Una pauseta de publicitat i anem a parlar amb José Antonio a veure si ens diu concretament a un esbambore com i en quina situació va se van assabentar de que aquestes persones estaven saltant-se les normes que ells mateixa han dictat.
Estás a la 92.2 FM.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mother Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV que es deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces porque en realidad es muy compacto, pero cuenta con un gran maletero. ¿Pero existe un coche así? Nuevo Kia XT desde 15.700 euros financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Estuditecle retoma sus clases presenciales manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
Mark Anthony. Ba, bonnie, ba, 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 ba. Will Smith.
Haciendo historia.
Tú quieres algo y se te ve. Aquí hay ambiente pa ahora y pa después.
I ara també, com no, tenim a un diputat autonòmic del Partit Popular, precisament de la part d'Alacant, per a parlar en ell i que ens comente un fet que s'ha prohibit i que volem que ens explique perquè ell l'ha vist de primera mà. José Antonio Rovira. José Antonio, molt bon dia.
Hola, buenos días desde Alicante.
José Antonio, usted ha denunciado una denuncia administrativa a dos ministros, el presidente de la Generalitat y un exministro y un exalcalde, ¿no?
No, alcalde, alcalde.
Y un alcalde. Y, sí. ¿Y por qué los ha denunciado?
Pues hombre, yo creo que los hemos denunciado y lo anunciamos hace días, ayer mismo presentamos la denuncia, por una cuestión de ejemplaridad. Quiero decir, cuando se está sancionando a miles de ciudadanos por no llevar mascarilla, no parece muy presentable que el presidente de la Generalitat, dos ministros, un exministro y el alcalde de Jávea se pongan en una foto sin guardar ningún tipo de distancia de seguridad y, por supuesto, sin llevar mascarilla. No parece muy presentable, ese es el motivo. Y porque entendemos que además los políticos, nuestro primer deber es ofrecer ejemplaridad.
Uh-huh. ¿Y esto cuándo sucedió? ¿Qué día fue?
Pues esto fue este verano, salió la foto en los medios, fue uh-huh. ahora el mes de agosto, una comida que tuvieron de vacaciones, uh-huh. coincidieron todos de vacaciones, pero bueno, como ya sabemos, con la que nos está cayendo, hemos tenido el gobierno con las mayores vacaciones de toda Europa. Pedro Sánchez ha estado semanas de vacaciones y se juntaron en Jávea, que es una zona muy agradable para pasar las vacaciones, pues ya digo, dos ministros, un exministro y el presidente de la Generalitat. Compartieron mesa y mantel y se hicieron una foto posteriormente, ya digo, sin guardar la normativa que ellos mismos han puesto en marcha y por la cual están sancionando a miles de ciudadanos.
Sí, en este caso el ministro... que uno es el de Ciencia, que es Pedro Duque, y el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, un exministro del Interior, Antonio Camacho, y el alcalde de Xàbia, de Alicante, José Chulbi. Ahora sí que hemos dicho los nombres, más que nada, yo lo que quería primero es que usted dijera por qué era esta denuncia, pero sí es cierto que si esto hubiera ocurrido en cualquier otro lugar del mundo... habría tenido más consecuencias, o al menos habría tenido consecuencias, ¿no?
Hombre, pues la verdad es que el alcalde de Jávea es el único de todos que ha pedido disculpas. Posteriormente a esta foto pidió disculpas. Pero bueno, estos últimos días, anteayer, uh-huh. Ha dimitido el comisario europeo de comercio.
Sí.
El comisario europeo, que es la máxima figura, es como si fuera el ministro de la Unión Europea, uh-huh. ha dimitido por haberse saltado normas COVID en su país, en Irlanda. Uh-huh. Fue a una reunión de 80 personas, que le llaman el Golf Gate, de una asociación de golf, uh-huh. que no estaba permitida, y entre eso y alguna cosa más, pues se ha visto obligado a presentar su dimisión. Como comisario europeo, que es gordo la cosa.
Bueno, es un acto de responsabilidad. Al final, lo que pedimos el ciudadano de a pie es que las mismas normas que nos obligan a cumplirlas y que nosotros los hacemos de buen gusto, los gobernantes también lo hagan, la gente que tiene responsabilidad, ¿no?, pública. Supongo que el alcalde de Jave así que habrán tenido noticias, como usted bien ha dicho. Imagino que los ministros, pues no sé si se habrán puesto en contacto con ustedes, porque son ustedes directamente los que les han denunciado, ¿no? Desde
el Partido Popular, no soy yo, en representación del Partido Popular, soy la persona que dentro del grupo parlamentario me ocupo de los temas de interior. Uh-huh. Y entonces pues he firmado la denuncia, la nos presentamos ayer en presidencia. Y fíjese, le voy a contar una cosa muy curiosa, muy curiosa. La denuncia nosotros la dirigimos al secretario autonómico de emergencias, que es un poco el responsable de todo este tema de sanciones, el número 2 de la consellera de justicia, de Gabriela Bravo. Uh-huh. Pues bien, nosotros la denuncia la anunciamos hace unos días, ¿no? Pues casualmente, y yo en las casualidades ya dejé de creer, hace un par de días, don José María Ángel Batalla, que es el secretario autonómico de emergencias, ha delegado en las direcciones territoriales de Alicante y Castellón, repito, solo Alicante y Castellón, ha delegado, digamos, la función de resolver los expedientes sancionadores derivados de no llevar la mascarilla.
Curioso.
Hace 2 días se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Fíjese que ha delegado solo, claro, Jave está en la provincia de Alicante. Uh-huh. Ha delegado las competencias sancionadoras en las direcciones territoriales en el caso de Alicante y Castellón. En Valencia, provincia, no. Yo creo que ha incluido a Castellón para no poner solo Alicante. Uh-huh. Y ha dicho, yo, por si tengo que sancionar a mi jefe, me quito de en medio. Esto ya parece de opereta. De opereta.
Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que luego cuando se sacan conclusiones de lo que se habla y la gente también tiene una cabecita y piensa, es decir, es un poco cómico, usted me disculpará por la expresión, pero al final resulta cómico, resulta como un poco un juego de niños, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, el juego de niños es que el señor que le hemos pedido que sea el que abra el expediente, y que ya lo anunciamos hace unos días, pues lo que ha hecho es quitarse de en medio y decir, yo, pues si tengo que abrir un expediente, que sea el director territorial de Alicante el que lo haga. Y le ha delegado las competencias sancionadoras al delegado territorial de Alicante, para quitarse de en medio. No, yo creo que es una cuestión... Mire, lo primero que tienen que haber hecho es pedir disculpas. Y ya digo que ha sido solamente el alcalde de Jabea el que un poco salió con una nota y pidió disculpas. Pero es que tenemos ahí a dos ministros,
claro,
del gobierno de Pedro Sánchez, pero claro, es que tenemos al presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad de la Comunidad Valenciana. Cuando todos los valencianos, todos, estamos asumiendo pues todas las medidas, evitar los contagios, ponernos la mascarilla. ¿Cuántas veces he salido yo de mi casa y cuando iba a salir por la puerta he dicho, la mascarilla, y he vuelto a coger el ascensor? Y eso nos ocurre, yo creo, que a muchas personas. Pues claro, la máxima autoridad, si comete un error, que yo entiendo que seguramente este error fue, pues eso, no se dieron inicialmente a lo mejor cuenta, ¿vale? Pues discúlpate.
Sí.
Discúlpate. Uh-huh. Lo primero.
Claro.
O al menos eso.
Sabe que si esto trasciende demasiado, por eso supongo que ahora ya no hablamos en un tono, que le diría yo, un poco más formal, es que esto puede tener un foco mediático sobre la figura del presidente de la Generalitat y de los dos ministros, que era lo que usted decía. Por lo tanto, por eso lo han alejado de las dependencias o de lo que tendrían que derivar las competencias de lo que es Valencia. Por eso supongo que lo han derivado hacia Alicante.
Pero es una barbaridad. O sea, esto es de opereta, ¿eh? Uh-huh. Esto es de opereta.
José Antonio, usted ha hecho su trabajo, está en la oposición y supongo que si usted hubiera estado gobernando y lo hubieran pillado, porque esto es una pillada, usted tendría también que pedir disculpas y entendería que también a usted lo acusaran de no haber cumplido las normas, ¿no?
Yo, lo primero es haberse disculpado. Es decir, me he equivocado. No debería haber estado, digamos, en una reunión posando sin mascarilla y sin guardar la distancia. O puedo estar sin mascarilla guardando la distancia, pero no apiñados cinco personas en apiñadas cinco personas en una foto. Lo primero, disculpas. Lo que no podemos es esconder la cabeza bajo el ala y esperar a que esto acabe, cuando a muchos ciudadanos les está multando en la calle por no llevar mascarilla.
A todo esto, cuando la denuncia se admite a trámite, ¿qué repercusiones van a tener? Porque claro, esto será una multa como...
100 euros, como todo ciudadano.
Claro, pero imagínese si esto llega al puerto que tiene que llegar, que supongo que debería llegar, y usted estará pendiente de esto, porque informará también a los ciudadanos de que se ha cumplido la ley. Imagínese a estos dos ministros, al presidente, pagando estos 100 euros como todo hijo de vecino, ¿no?
No pasa nada. No pasa nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Igual que cuando a un concejal de policía de una ciudad el coche le quita la grúa, lo que tiene que hacer es pagar la multa y punto. Y punto. Tampoco por eso tiene que dimitir. Aquí no estamos pidiendo en ningún momento... lo primero es pedir disculpas. Luego, si hay un expediente sancionador, pagar la sanción de 100 euros, hasta el máximo de 100 euros, que es la sanción. Yo creo que eso no va a repercutir en las economías ni de los ministros ni del presidente de la Generalitat, en su economía familiar. Y, digamos, hacer lo mismo que cualquier ciudadano. Asumir su error. Es como si yo salgo a la calle, se me ha olvidado la mascarilla en mi casa, pues si me ponen una multa tendré que acachar las orejas, decir, me he equivocado. No debería haber salido a la calle sin mascarilla y pagar la multa y punto.
Sí, pero ¿sabe lo que ocurre? Que no son como cualquier hijo de vecino, es que tienen que ser personas que den ejemplo, que sean ejemplarizantes. Por lo tanto,
yo he empezado esta entrevista diciendo que los políticos, y más en estos momentos, tenemos que dar ejemplo, dar ejemplo, y estos señores han hecho todo lo contrario. Y si ha sido un error, al menos discúlpate inmediatamente.
José Antonio Rovira, diputado autonómico del Partido Popular, muchas gracias por haber entrado. Espero que si tienen más noticias lo hagan saber a los oyentes de Radio Villarreal.
Pues encantado, y un saludo a todos los oyentes de Radio Villarreal.
Muchas gracias,
muchas gracias.
Y buenos días.
Gracias. Mark Anthony with the new anthem. Yeah, I know, it's a little intense. Ferragamo on the collar, we gon' mash a throttle in Miami Harbor. Girl, you want me like a shatter. You make a move, make it matter. Hey now, well I guess we can play now. Blend my Philly way now, with your Latina sway now. Sacude tu cadera. Always taking pictures, laughing, blowing kisses. I think you're delicious. Mark, what this is. Está rico, está rico. Está rico, tú sabes que esto está rico, está rico, esto está rico, tú sabes.
Hey, si tú tienes un novio, mami, no lo diga. Enamorado de ese culo, Dios lo bendiga.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa. I'm loving it.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es. En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 oportunidades, todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Consolades y La Real, donde solo ofrecen primeras marcas.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida.
I ara tenim en nosaltres Anna Llorenç, directora de Kinder Park. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia, Susana.
Ve la tornada al col·le i per això volem saber els més menuts com tornarà al col·le, quin protocol han de seguir per a tornar al col·le.
Nosaltres, com va estar així Eva comentant-vos, hem obert en estiu 8 setmanes i la tornada al col·le va ser molt canviant a conforme estàvem acostumats a treballar. Hi havia un protocol per Conselleria i per Salut Pública, el vam seguir a rajatabla perquè pensem que la seguretat dels menuts és el més important i la dels nostres treballadors. I ara el protocol va canviar a final de juliol amb la única diferència pràcticament de que podíem treballar sense mascareta respectant els grups bambolla conforme estàvem fent. Nosaltres no som partidàries de treballar sense mascareta perquè pensem
clar,
que...
El Kinder Park té a xiquets de quina edat? Des de quina edat a quina edat?
Pues de 4 mesos fins a 3 anys.
Fins a 3 anys. I prèviament a que rebereu a tots aquests xiquets, tots els treballadors de dins del Kinder, tots els professionals, se van fer la prova PCR, o sigui, van anar preparades per a poder tindre aquests xiquets dins de les aules del Kinder. Cosa que d'alguna manera ens preocupa en els col·legis públics perquè els professors aniran sense la PCR.
A nosaltres no ens van obligar. Val. Vull dir, per protocol no és obligat.
No era obligat. Sin embargo, el Kinder sí que va considerar que això s'havia de fer, per lo tant, ahí, i la seguretat és màxima per la tranquil·litat dels pares, no?
Clar.
I actualment la quantitat de xiquets són la de tots els anys o han hi hagut pares que per por no els porten?
Curiosament tenim molts més alumnes de 1 a 2 anys i de bebès que a 3 anys i de 2 a 3 en tenim menys este curs. No sé explicar-te molt bé per què, perquè suposadament quan més grans menys por haurien de tindre els pares.
Clar, sobretot perquè a més este grup, o sigui, este sector de la població, que són els menuts, no transmitissin, o sigui, o hi ha, perquè casos hi haurà hagut contats.
Hi ha molt de desconeixement, pense jo. Diuen que poden transmetre. Nosaltres, com no ho sabem, pues treballem les màximes mesures de seguretat, sempre la mascareta FFP2 en tot moment, al jardí, a l'aula. Ja te digue, els grups són bombolla, aleshores la mestra se relaciona sempre amb els mateixos alumnes, els alumnes no se relacionen amb altres alumnes del centre, tenim l'espai exterior, cada grup té el seu jardí, que no interactua amb ningú altre jardí, vull dir...
I tenen algun alumne en alguna patologia que tinga que tindre uns cuidaos especials?
En este curs no tenim...
Però estaven preparats per si ve algun alumne alguna patologia especial?
Simplement ens té que avisar i tenen que signar un compromís per part dels pares de que els nens vindran al col·le
tindran que vindre
sans i sense temperatura i sense...
Perquè quan els xiquets entren al kinder se'ls prendrà la temperatura, se llevaran les manetes.
Això és el que hem estat fent. Els nens entren escalonadament, tenim una font amb aigua i sabó perquè l'hidroalcohòlic és tòxic pels nens, perquè se fiquen les manetes a la boca, i aleshores tenim la nostra fonteta, mirem la temperatura, canviem les sabates, desinfectem la roba i si duen alguna motxilla o alguna cosa i ja entren directament a la seva aula.
Durant aquest estiu, en l'escoleta que han fet d'estiu, no han tingut ningú cas?
Hem tingut dos casos dos xiquets que han tingut temperatura, que és molt habitual en els xiquets, s'han fet immediatament la PCR i així negativa.
En principi, clar, en esta situació que els xiquets el més probable és que tinguin temperatura, el susto és pues, màxim, no?
Jo pense que hem de saber conviure en esta situació. Però clar, el primer xiquet va ser en cap de setmana, tot el cap de setmana pendent, li van perdre les PCRs, van acabar en Alacant, en un hospital, i finalment va ser tot negatiu. Però jo pense que ens hem d'acostumar a que estigui aquesta possibilitat.
Quan obrirà les portes, el kinder?
El dimarts, dia 1 de setembre.
Il·lusió, ganes?
Il·lusió en tenim sempre. Portem molts anys. I ganes, per supost, perquè l'experiència d'aquest estiu ha sigut magnífica. Simplement veure els xiquets jugant i les ganes que tenien... ens ha plenat tant, ens ha donat tantes satisfaccions.
Com a professional, si s'està per la labor de que les classes siguin presencials, parlem de ja no de gent de guarderia, sinó dels més majors.
Jo sóc mare de tres filles i he viscut la no presencialitat i me pareix molt dur. Els nens han de conviure a totes les edats, estic parlant, inclús a nivell universitat, amb gent de la seva edat i les relacions socials no se poden substituir telemàticament.
I l'ensenyament per a vostè per qualitat quan és online?
Per a mi sí. És que el carinyo, l'afecte que transmet el mestre no es pot transmetre online.
I sobretot els dubtes que te'ls aclarís quan estàs en l'aula o en la proximitat.
L'interès de connectar-te a l'assignatura no la tens.
Els xiquets menuts són disciplinats a l'hora de complir en les pautes del Covid?
Els nostres, ja t'he dit, que ens han sorprès molt gratament, perquè ells els primers dos dies es vam explicar un poc del protocol i ja el tercer dia ja se ficaven esperant a que es mirés la temperatura, ja pujaven al taburet per rentar-se les mans, ja se sentaven per canviar-se les sabatetes, vull dir...
I quan algú dels majors no complís aquest protocol, dic jo, si han tingut alguna vegada algun cas, els xiquets arriben a llamar-los l'atenció?
Ells són molt responsables i, per exemple, el rentar de mans ha sigut aquest estiu una cosa molt exagerada.
Clar, si algú no complia les normes...
I ells se xiven i diuen, mira, Anna, no s'ha rentat les manetes.
És dir, que els menuts sí que tindran aquesta capacitat de viure en la pandèmia i seran capaços de superar-la, no?
Jo estic segura.
Pues Anna Llorens, directora del Kinder, moltes gràcies per haver estat així, haver-nos dit com es comença
a
i
vosaltres.
Durant el curs anirem veient aquesta evolució que tenen estos xiquets.
Perfecte.
Que els de 4 mesos acabaran tenint quasi un any, no? O sigui que és que, vamos, se fan fadrins allí dins.
I l'aula de bebès, que és la que me toca a mi este curs, és la més bonica de totes, perquè és una evolució tan espectacular que és molt gratificant.
Moltes gràcies i molt bon dia.
A tu, gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! Genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes. ¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada. Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal. ¡No te preocupes! Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Y ahora también una otra diputada, en este caso de Castelló, Merche Ventura, per Ciudadanos. Molt bon dia, Merche.
Bon dia.
Som-hi ja en ple, la comunitat valenciana, de la tornada al cole.
Pues lamento decirte que no. Se podría ser ejemplo si se mejoraran las cosas. Desde Ciudadanos llevamos ya todo el mes de agosto en activo, pidiendo la comparecencia de Marsán a Diputación Permanente. Espero que el viernes esta Diputación Permanente se pueda realizar, porque hay muchas preguntas, hay más preguntas que respuestas, ¿no? Lo que tiene la comunidad educativa. Sí que sabes que hay un movimiento de padres que tienen miedo a volver a las aulas, que sus hijos vuelvan a las aulas, y Marsán tiene que responder a estos miedos y cómo va a hacer frente a ello. Desde Ciudadanos hemos solicitado que se instaure la figura del enfermero o enfermera escolar por protocolo. Es que lo que no se puede hacer es generar la figura del coordinador COVID y dándole competencias sanitarias donde cuando el profesorado no tiene esas competencias sanitarias. Yo creo que podían, tanto que el señor Marsá nos pone como ejemplo Andalucía, pues podía copiar lo que hace Andalucía. Andalucía ha puesto a disposición de los centros educativos más de 2.500 enfermeros para que lleven a cabo esos protocolos del COVID para que un inicio de curso seguro. Y por otro lado, también me llama mucho la atención que desde Ciudadanos hemos solicitado que se hagan test diagnósticos del COVID a todo el profesorado antes de iniciar el curso académico, y parece que o no hay recursos o no quieren hacerlo. Eso también es una de las respuestas que me gustaría que Marsá pues me diera, me contestara. Uh-huh. En este sentido, Andalucía, también tengo que volver a Andalucía, como les gusta compararse, en el mes de julio con la escuela estival, pues sí que se hicieron pruebas a los profesores que participaron, y ahora se han hecho pruebas a todos los profesores antes de iniciar el curso académico, y se hará cada 3 meses. Por lo tanto, yo creo que para la seguridad y también para la tranquilidad, tanto del profesorado como de las familias, no costaría nada hacer unas pruebas antes del inicio del curso, pero ya hoy nos han dicho que ni se va a hacer pruebas PCRs, ni ningún tipo de test diagnóstico, y tampoco se va a considerar la figura de la enfermería escolar.
En este caso no se hacen pruebas de PCR porque por lo visto la Generalitat no dispone de dichas pruebas, ¿no?
Eso es. Bueno, la señora Barceló ayer ya dijo que quería hacer una colaboración público-privada porque no tiene reactivos para poder hacer esas pruebas PCR por problemas a nivel de mercado. Me alegra que se aleje bastante de sus socios de gobierno, que parece que tienen alergia a aquello que se llama privado. Me alegra que la señora Barceló pues tenga ese guiño a hacer esa colaboración porque no tiene esos recursos a nivel público.
Y lo que yo pienso, es decir, sabíamos que había que volver al colegio. ¿No se tuvo esa previsión para tener esos reactivos para este momento?
Parece que poco hemos aprendido del estado de alarma. Yo creo que se debería haber tenido esa previsión, porque lo que no puede ser es que nos saquen los colores continuamente.
Antes ha citado usted a Andalucía. ¿Usted le consta que Andalucía tiene suficientes reactivos?
Tiene suficientes reactivos. De hecho, están haciendo reactivos a todo el profesorado.
¿Y esta compra, usted sabe si la han hecho hace poco, si ya la tenían en estocaje? ¿Cómo han funcionado ellos para poder disponer de estos reactivos?
Esto se llama planificación. Planificación. Desde el momento que tienes una pandemia, te tienes que planificar hasta que no tengas una vacuna o que veas tú que la situación no la puedes controlar. Tienes que planificar, tener todos los materiales y todos los recursos y tener los mercados abiertos para poderlo comprar. A mí me llama mucho la atención, Susana, que la señora Barceló, aunque quiera poner este parche y solucionarlo, que me parece magnífico que colabore con la privada, que es lo que tenía que haber hecho hace tiempo,
es decir, no
tenga los recursos.
Claro, en este caso la señora Barceló no se niega, sino que lo que pide, intenta es buscar otra vía. Por lo tanto, entiende que esto sería preciso, ¿no?
Claro, entiende que es preciso, y no solo es eso. Es que aparte de que no hay recursos, no hay material, no es reactivo, aparte de eso, los técnicos de laboratorio también se han quejado que tienen falta de personal. Entonces se suma la falta de personal, la demora en dar un diagnóstico del COVID a 4 días, que la persona que se ha hecho el análisis tiene que estar hasta 6 días de confinamiento en su casa hasta saber si es positivo o no es positivo, se suma esa demora por la falta de personal a la falta también de estos reactivos. Por lo tanto, esto quiere decir que no hemos planificado bien al inicio del curso. Yo creo que deberían de sentarse y comprar todo el material que hace falta para también tener una tranquilidad a todos los valencianos.
Sí, si no recuerdo mal, cuando está en plena pandemia, sí que llegaron aviones a Valencia, en principio llegaron bastante antes que otras comunidades. En este caso se podría hacer lo mismo y solucionar el tema de las PCRs antes de que empiece el colegio, o al menos cuando empezar a hacer las pruebas, ¿no?
Sí, se podría hacer, pero también ya han dicho que no van a hacer ninguna prueba PCR a los docentes. Si no hay voluntad de hacerla, tampoco habrá voluntad de adquirir más para este colectivo.
Sí,
porque también tengo que decirte, a los sanitarios tampoco se les hace prueba, no se les hacen todas las pruebas que se deberían hacer. El otro día el hospital provincial, yo hablando con sindicatos, estaban bastante molestos que se habían enterado por prensa de que había un brote en el hospital provincial.
Sí.
Se habían enterado por prensa. Oiga, la transparencia pues brilla por su ausencia.
Sí.
Y la información como clave de comunicación dentro de una organización también brilla por su ausencia. Yo creo que se debería de informar, y habían muchos molestos de que a ellos no se les iba a hacer pruebas PCR después de que se ha aumentado el número de sanitarios que lamentablemente han sido infectados de manera positiva, y se les han hecho más pruebas, pero no se les va a hacer de manera masiva como también pidió Ciudadanos.
En este caso, tendría que ser de forma periódica, porque sabemos que el virus no sabemos cuándo aparece, Y tiene que ser de forma periódica. Los sanitarios ya lo llevan pidiendo durante tiempo, pero en este caso sí que preocupaba la vuelta al cole de que no se haga estos PCRs. Ciudadanos lo ha pedido desde el primer momento, lleva tiempo pidiéndolo.
Así es, llevamos tiempo pidiéndolo. Registramos este verano una proposición no de ley pidiendo que se hagan test diagnósticos del COVID a todo el profesorado al inicio del curso y cada trimestre, igual que se está haciendo en Andalucía y en otras comunidades. También se solicitó a la enfermería escolar como un mecanismo de prevención y actuación contra el COVID, y no solo eso, como promoción de la salud dentro de los centros educativos, que hace falta. Nosotros, ciudadanos, llevamos ya, yo desde el 2015 que entré como diputada, pidiendo la figura de la enfermería escolar. Han hecho oídos sordos. No queremos que, lo hemos pedido de manera progresiva, pero que empiecen ya a trabajar. Sí que es verdad que muchos ayuntamientos, por voluntad propia, pagan la figura de la enfermería escolar en los colegios, en los centros educativos, cosa que la consellería pues no destina, destina únicamente el presupuesto necesario cuando hay niños con alguna necesidad educativa o que haya un informe que así lo dicte que tenga que tener una enfermera escolar, pero si no, no existe, no las hay.
Hay diferentes ayuntamientos que sí que han decidido hacer PCRs a su población, pero hay otros que deciden que, como no es competencia suya, si la Generalitat desde allí no lo mandan, pues no lo van a hacer. ¿Deberían los ayuntamientos abordar este tema y, si no se hace desde Consellería de Sanidad, hacerlo ellos mismos? ¿Usted qué cree?
Yo creo que Sanidad no debería de prohibir, como ha prohibido a los ayuntamientos que tengan ese presupuesto, hacer los PCRs al profesorado, ya que ellos no tienen la capacidad, la Consellería de Sanidad, porque al fin y al cabo es una medida de prevención. Toda prevención es poca.
Sí, pero hay ayuntamientos que unilateralmente han hecho PCRs a la población. Es decir, esto no se puede prohibir.
No, pero es que hoy Ana Barceló ha dicho que quien tiene competencia para hacer PCRs es la Consejería de Sanidad, no los ayuntamientos. Y entonces hay ayuntamientos como Tirich o otros ayuntamientos que han pedido hacer PCRs a los docentes de su presupuesto municipal. Les han dicho que no.
O sea que ahora ya está prohibido, anteriormente sí que se podía hacer y a partir de ahora lo han prohibido expresamente.
Claro, verbalmente ha dicho que la competencia es de Sanidad. Yo creo que igual es porque se genera un agravio comparativo y los no sé si será porque los ayuntamientos gobernados por el PSOE no lo va a hacer, es que no lo sé por qué será. Pero yo creo que la señora Barceló debería de reunirse a nivel municipal con los diferentes alcaldes y aquellos que estén dispuestos a colaborar, porque al fin y al cabo es una colaboración para la prevención sanitaria de toda, y cualquier prevención, como bien te decía, es poca. Por lo tanto, yo creo que suma, que no resta. Y pues que no dejen favorecer hacer PCRs, pues me parece que es grave, ¿no?
Sobre todo la prohibición.
Y por otro lado, me llama la atención, en la misma proposición que hemos pedido, que la seguridad jurídica recaiga sobre la dirección de los centros, por esos planes de contingencia, que los dirección de centro ni son sanitarios, ni son prevencionistas de riesgos laborales. Han tenido que hacer unos planes de contingencia como han podido, para que la inspección se la apruebe, como a nivel burocrático, y la consellería ni ha hecho una evaluación ni va a hacer un seguimiento de esos planes de contingencia. Por lo tanto, la seguridad jurídica, que es del director del centro o de las familias, que tienen que también firmar esta carta como que su hijo no tiene fiebre, de responsabilidad. Hemos pedido que la responsabilidad jurídica recaiga sobre la Consejería de Educación, que es el responsable de todo el sistema educativo.
Merche Ventura, diputada de Ciudadanos, muchas gracias por habernos hecho esta aclaración. Ahora esperemos que las cosas vayan bien y que acaben decidiendo hacer estos PCRs, que yo creo que al menos, y teniendo la enfermera escolar.
Yo espero que las cosas vayan bien. Yo confío mucho en el esfuerzo que han puesto los directores de los centros, que han tenido mucha ambigüedad informativa durante toda la planificación de junio y julio, porque iban con preguntas frecuentes y no tenían unas instrucciones claras. Salieron, sabéis, a finales del mes de julio.
Sí.
Yo agradezco la labor que han hecho, porque es de agradecer. Son para mí unos héroes estos directores de centros, el trabajazo que hacen y el mareo que tienen por las normativas que o no normativas que publica o no publica la Consejería de Educación. Y yo creo que gracias al esfuerzo que hacen, pues saldrá bien. Y hay que confiar en ellos. Pero sí que es verdad que no lo tienen fácil, porque no les facilitan más recursos que ayudaría a una mejor prevención dentro de las aulas.
Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias.
hace bien. Te quiero así, tan precisa, equivocada, con tus detalles que matan.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Llega la tercera generación del Kia Ceed con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.950 euros. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde.
Y ahora también va a hablar de algo que nos interesa y molt. Per això no va parlar el director general de l'entitat valenciana de vivenda pública, Alberto Aznar. Bon dia, Alberto.
Bon dia, Susana. Encantant d'estar amb tots vosaltres.
Tenim 500 famílies residents en vivendes de la Generalitat. Estes se beneficien de poder renegociar esta deuda de lloguers, no?
Sí, sí, exactament. El que hem volgut fer des de la Generalitat, des del govern autonòmic, és anar un pas més enllà de les mesures que ha implementat el govern central en relació a l'habitatge. El que hem volgut fer és que aquelles famílies que estan residint en habitatges públics, en els habitatges que tenim en Villarreal, en Castelló, en altres municipis, oferir-los la possibilitat de que, si no poden pagar el lloguer, perquè tenen problemes econòmics, perquè estan dins d'un ERTE o algun tipus de problemàtica econòmica similar, oferir-los la possibilitat de pagar més endavant.
En este cas, tenim dades d'aquestes 500 famílies, de si hi ha molta gent que no pot pagar, si n'hi ha poca, com tenim aquestes dades?
Sí, pues en principi estem analitzant que tenim entre un 20 i un 30% de gent que s'ha vist afectada i ha vist mermat els seus ingressos. Mm. Això de moment, creiem que aquest percentatge pot augmentar. I el que els estem oferint és aquesta possibilitat que durant la situació que tinguin aquesta merma dels ingressos, perquè com sabem la crisi sanitària i econòmica s'està saquejant de forma molt potent, pues oferir-los la possibilitat de pagar més endavant quan la seva situació econòmica se recupere.
També parlem de famílies que estan en ERTE però que possiblement malauradament, com la pandèmia pareix que s'està fent llarga i la idea és que pues que aquestes persones lo que se preveu és que tindran problemes per a pagar. Donada esta situació, se poden quedar tranquils de que al carrer no se vora ningú.
Exacte, exacte. Lo que la voluntat que tenim des del govern de la Generalitat és que l'habitatge no siga un problema, una preocupació afegida per a les famílies que estan afectades per haver perdut el seu treball o per ERTEs o de més. De manera que, per una banda, per a la gent, per a les persones que estan, que tenen l'habitatge privat, estem establint moratòries de les hipoteques. Mm-hmm. Per a les persones joves que estan de lloguer, ajudes al lloguer específiques per a persones afectades per el Covid. I en els habitatges públics, com són els que estem parlant ara mateix, pues renegociar o minorar ese deute, establir bonificacions i ajudes de forma que el lloguer i l'habitatge no siguen un problema i de forma que aquestes persones no tinguin que afegir a esa preocupació sanitària i econòmica el poder perdre, com tu dius, el seu habitatge, la seva casa.
Perquè en este cas sabem que l'habitatge que tenen no el perdran en ningú moment. Quan vostè dia al principi allò de que se'ls aplaçarà el pago de moment, sempre que la situació siga una situació delicada com la que hi ha en aquests moments, no tenen que perdre l'esperança de que no tindran sostre.
Exactament, exactament. O sea, el habitatge, el sostre, el tindre un hogar és una qüestió fonamental per a totes les persones, per a persones amb menors, persones majors i de més. Més enllà, en un context com aquest, on hem tingut una situació de confinament de 3 mesos, on podem tindre també altres situacions de confinament en el futur, i el que tenim que tindre en compte és això, que no podem tindre o no podem afegir en este context de confinament, de crisi sanitària i econòmica, damunt el que n'hi ha persones que puguen perdre el seu habitatge i anar-se'n al carrer, com qui diu, damunt en una situació pues, d'infeccions i de contagis.
L'entitat valenciana de vivenda pública té previst adquirir més vivendes públiques?
Sí, sí. Estem treballant en diverses línies per ampliar el parc públic d'habitatge, per ampliar esos habitatges en lloguer social i en lloguer econòmic per a famílies vulnerables, i de fet també estem desenvolupant alguna construcció o alguna operació, alguna rehabilitació en la ciutat de Castelló per a intentar maximitzar, intentar ficar tots els mitjans per a que més famílies puguen tindre un lloguer públic i l'habitatge en la seva casa no sigui una preocupació.
Mire, estem últimament parlant tot el món del tema ocupes. Hi ha gent que, clar, quan veu que desallotgen alguns, trenca el cor. Vostè, què els recomanaria, antes d'ocupar una casa, que se posen en contacte, que busquen altres vies?
Sí, sí. Jo crec que també que en aquest tema tenim que donar un pas enrere i reflexionar de forma tranquil·la, perquè crec que està havent molta amarillisme i molta desinformació en la qüestió dels ocupes. És veritat que n'hi ha un problema en les ocupacions irregulars d'habitatge, perquè és una qüestió que no és desitjable per a ningú, i òbviament a ninguna persona li podem desitjar o pot sofrir el que li ocupen l'habitatge, però és veritat que és molt, molt, molt reduït el percentatge d'ocupacions d'habitatges de gent que està vivint. O sigui, se pot produir en habitatges de bancs, se pot produir en habitatges de fons voltors i demés, però una ocupació en un habitatge d'una família no està passant, és algo que no passa. Damunt d'això, òbviament, mai podem utilitzar o mai podem infringir la llei com una solució a una situació de desesperació o de preocupació. I ahí, tant des de la Conselleria d'Habitatge en la que treballem nosaltres, com des de la Conselleria de Serveis Socials, hi ha tota una sèrie de mecanismes per a poder atendre i donar solucions habitacionals i d'ajudes econòmiques abans d'ocupar un habitatge. Tenim nosaltres els habitatges públics, tenim les ajudes d'emergència al lloguer o a les hipoteques, tenim la renta valenciana d'inclusió, tenim una xarxa d'albergs i de residències també, fins i tot per a dones víctimes de violència de gènere, per a persones migrants. Tenim tota una xarxa que el govern del Botànic hem estat treballant per a que siga ampla i per a que siga lo més eficaç possible per atendre aquestes famílies que de veritat estan perdent el seu habitatge. Òbviament, els casos de màfies, d'ocupacions irregulars, de pisos per a fins delictius i de més, tenen tota la nostra condena, tot el nostre rebuig, i mai pot ser una solució ni pot ser justificable.
Això era el que volia que aclarir. En aquest cas, el govern del Botànic sí que té solució per a que les cases no siguin ocupades, sinó que s'establisca un lloguer social, inclús aplaçaments de pago antes d'arribar a tindre una casa ocupada, no? És tindre una solució social.
Exacte, exacte. Tenim i estem ficant tots els mitjans possibles perquè si una família de veritat no té ingressos i no té capacitat de pagar el seu lloguer, la seva hipoteca, donar-li una solució i que no tinga que recurrir a altres vies o se quede en el carrer o similar.
Alberto Aznar, director general de l'entitat valenciana de la vivenda pública, moltes gràcies per haver entrat, haver-nos aclarit això, que en aquest moment és un moment en el que ens preocupa i molt.
Moltes gràcies, Susana, a tots vosaltres, i molta paciència i molta força amb el que queda.
Molt bé, molt bon dia.
És un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Dime por qué lloras
de felicidad
y por qué te ahogas
por la soledad.
Di por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando.
Yo te quiero tanto.
¿Y por qué será?
No contesta rudo.
I ara divendres continuem amb el nostre apartat de cultura i avui tenim a la regidora de cultura de Sèrie Villarreal, Rosario Rollo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, aquest cap de setmana rebrem així a la ciutat el Festival d'Art Circense Malabarat, no? Una alegria, vosaltres ho heu anomenat com una edició XXS, no? Perquè és més menuda que altres edicions. Seria la setena, no?
Sí, és la setena i efectivament l'hem denominat, bueno, la seva directora Marta ens ha ficat ese puntet, no?, de XXS, perquè un poc ha tingut que modificar, ha tingut que adaptar-se. Li dono les gràcies tant a Pau Ayet, que és el responsable de festivals, com a Marta Martín, que és la directora d'aquest festival, d'haver-se pogut adaptar a aquesta realitat, perquè des de l'Ajuntament de Vila-real sempre hem apostat i continuarem apostant per la cultura, però és un moment molt complicat i tot s'ha ralentitzat, tot tenim que tindre unes mesures de seguretat excepcionals, el control d'aforament, les mesures higièniques, o sigui, una sèrie de coses que no les teníem i que tinc que dir que totes les activitats culturals que hem fet aquest estiu han sigut, tot ha estat molt bé, no hem tingut cap problema, ni per part de les persones que han vingut, si han tingut que esperar-se un poquet més per a donar el seu nom, per el control d'aforo, cap problema, i això és el que volem des de l'Ajuntament. Hem volgut fer poquet i segur, que no adelantar-nos i fer algo que després ens haguera portat a unes pitjors conseqüències. Per això, des de així li dono les gràcies per a que s'adapte a la situació econòmica, que és la que és, i que malgrat a tot el que diuen, és cert que l'Ajuntament està passant una època molt roïn i ens faltava el Covid per a poder donar-nos encara un poquet més la puntilla, però encara així continuem apostant per la cultura i donant suport a tota aquesta creativitat que tenen aquests creatius de Vila-real, no? Valga la redundància. Entonces, Marta ha preparat un festival, crec que molt responsable. Les accions se faran en dos llocs diferents. Una en la plaça de Llaurador, i per les nits serà en la Murà. Així també continuem en aquesta política que portem des de l'Ajuntament de dinamitzar diferents espais per a que la gent, per compaginar la cultura i l'oci, per a que la gent puga passejar, puga aprendre algo i després gaudir d'una activitat cultural. Per les vesprades sempre serà allí en la plaça del Llaurador, i per les nits en la Murà. El dissabte és a les 7 i a les 8, a les 8 de la vesprada en la plaça del Llaurador, i a les 11, que és la gran gala, en l'avinguda la Murà. I el diumenge l'avancem una horeta, tant el de la vesprada com el de la nit, per tal que, bueno, pues el dia següent, en teoria, ja és un dia de treball, i així també perquè és un públic, és per a tot un públic familiar el que van dirigir aquestes activitats.
Sí, que la gent es quede, que no és com en altres edicions que es feia alternet, no? Claro. En guany es canvia, a lo millor també per controlar millor l'aforo, sí, no?, de la gent que va entrar i sí. Com seran aquestes mesures? Seran paregudes a les que hem tingut ara mateix en la programació cultural d'estiu?
Sí, són les mateixes. Efectivament, claro, este era un festival que va néixer per a conviure tots els artistes cirquenses, i per això s'utilitzava el termet i s'utilitzava també l'alberg perquè se pogueren quedar, i bueno, a banda d'oferir la seua creativitat, ells també utilitzaven per a conviure i fer aquest espai, perquè allí el termet es permetia tota aquesta activitat. Nosaltres hem modificat per això, precisament per a poder tindre el control de l'aforament, inclús en l'avinguda de la Murà, per tal de que se puga netejar des d'una actuació a una altra, se puga netejar l'escenari, el que és el... han ficat un escenari a banda per al presentador, perquè la gran gala, que és el dissabte per la nit, estarà conduïda per una persona, per tant, aquesta persona tindrà el seu espai, de manera que només el trepitge ell. I així, d'entre actuació i actuació, podrà el servei que tindran de neteja podrà condicionar l'escenari, mentre ell anirà parlant, i això també donarà un poc que la gent que estem mirant, pues que no mos parega que hi hagi un paró, a veure què passa, no?
Sí.
I després
El que sí que tenim que també el control d'aforament és precís i tindrem el gel hidroalcohòlic i després recordar que totes les persones tenen que portar la seva mascareta. Nosaltres anem en totes, tenim el pla de contingències que ens marca la normativa i també les empreses que actuen porten la seua, han fet una declaració responsable per a que saben a què les condicions que estem i bueno, pues per evitar que puga passar cap brot, que el que volem és que Vila-real siga una ciutat segura.
I les entrades són gratuïtes.
Sí. Nosaltres anem a intentar que la cultura no coste, o sigui, que la cultura apropar a tota la ciutadania. Hem viscut una situació molt compleja i volem que la, tornar a una normalitat i tenim que conviure en esta pandèmia, tenim que conviure en aquesta situació que ens ha complicat a tots, però anem a intentar que a la ciutadania no li coste. Són els impostos, ja paguen els seus impostos i intentem des de l'Ajuntament retornar allò que puguem. Per tant, també serà els festivals, intentem que siguin gratuïts. I bueno, de fet, tot el que puguem fer al carrer continuarem fent-lo al carrer i així, pues que quan venen obres que són de, pues ja venen des de l'Institut Valencià o venen del Ministeri, ahí no queda més remei que ficaria preu, però encara així estem treballant en fer uns preus el més assequibles possibles. I aprofite per a dir que bueno, estem preparant també ja la desescalada, un pla de contingències per a obrir l'auditori i obrir també Estretxe i els museus. Hem presentat ja al gabinet de tècnic, l'hem presentat i esos projectes i bueno, pues en quan el tinguem pues ja puguem obrir en totes les garanties, pues obrirem i retornarem a fer aquest abonament. O l'abonament, pues no, perquè anem a aprofitar també per a aquelles persones que tenien ja elles havien subscrit l'abonament, que ja les enviarem una carta per a que puguem passar per a canviar esa targeta d'abonament per una invitació personal, perquè com tindrem que reestructurar per a l'aforament, però que tinguin la garantia segura de que no han perdut els seus diners i que totes aquelles que van adquirir ja una, que tenien ja una entrada o tenien l'abonament fet, pagat, pues podran canviar per una actuació i podran gaudir també dels espectacles que fem en l'auditori.
La veritat és que és molt gran el treball que es fa des de Cultura, des d'ací de Vila-real, sobretot això, no? Per apostar per la cultura local, per continuar amb aquesta cultura segura encara el que estem patint, no? I bé, vos estem a parlar de la programació de la tardor, el pròxim dilluns vindrà si hi ha el regidor de festes a parlar i sabem que enguany en aquestes festes patronals la cultura també estarà molt present, no? Sé que encara no me pot parlar de tota aquesta programació perquè és conjunta, però imagine que hi haurà actes de tot tipus, no?
Sí, la veritat és que anem a intentar, des del departament vull donar les gràcies als programadors i als tècnics de cultura, de museus, per a que hem preparat, han treballat per a poder tindre-ho tot enllestit per a que veure, d'acord amb la normativa que es marca la Generalitat Valenciana, que ho puguem obrir els espais segurs i per tant ja tenim activitats per a tots els espais i per a tots els pel públic infantil, pel públic mitjà i bueno, anem a intentar donar-hi des de l'Ajuntament entre la regidoria de festes i la regidoria de cultura i turisme, perquè també treballem en conjunt totes les regidories i tradicions, no? El projecte és projecte de l'Ajuntament, no és d'una regidoria simplement. Nosaltres som un equip i l'equip, encara que tenim que cada un per a poder aplegar millor, ens dediquem a un espai, però sí que anem en conjunt i anem a intentar fer a cobrir tots els espais i sempre també sense duplicar I, bueno, al millor en algun moment, si mos ve una actuació de fora i no podem, no ho teníem previst, pues entonces al millor se duplica, però anem a intentar que tinguem moltes activitats, però que no duplicar i que puguem para que la gent pues puga gaudir tots els dies si vol, pues que tingui alguna activitat per a poder anar. També tenim moltes ganes de poder obrir els espais museístics, perquè, bueno, pues al millor vas passejant i t'avellis entrar i visitar i reflexionar sobre el que l'artista es proposa.
La veritat que ens alegra, no?, perquè després de la primavera, no?, que vam patir, que la cultura ens faltava moltíssim, pues que a la tardor, encara que se veja aquests rebrots, pues pareix que això, que esperem que la cultura continuï, que puguem fer coses. Tornant, regidora, al Festival d'Art Circense Malabarat d'aquest cap de setmana, contem-nos un poquet quin tipus d'espectacles, fins quin nombre d'espectacles anem a poder veure, de quin tipus, què és el que podem gaudir i les companyies que vindran.
Bueno, pues a veure, els espectacles són molt variats, perquè encara que tot són companyies que són espanyoles, però els seus components tenen unes altres procedències, i tenim diferents disciplines, des dels zancos hasta botelles, malabarismes, les maces, que això és típic, les acrobàcies. L'únic que no han pogut en esta ocasió, l'acrobàcia, que sempre té molt d'atractiu, però no se pot per la instal·lació i la seguretat. Clar, ja se tindria que muntar uns aparells i els arnès, en fi, és tota una estructura metàl·lica que no la podíem preparar, però crec que dins de tot lo que ens han preparat, perquè són per exemple ens han dit que el presentador de la gala, Maximiliano, que és d'Argentina, només ell ja és tot un espectacle, no? Entonces tenim masses, tenim gorros, botelles verticals i acrostàtues, o sigui que crec que ens han preparat tota una selecció de lo que és el circ, per a que la gent puga gaudir o puga conèixer de propet tot aquest treball impressionant que n'hi ha, perquè el circ és una de les disciplines més antigues i que, bueno, que anaven recorrent les ciutats, pues bueno, del poder gaudir ja des d'una travessant també còmodos ahí, a més si tenim, bueno, no sabem el temps com ho anem a tindre, perquè està un poc així, esperem que la pluja ens respete i que no tinguem que buscar un altre espai, perquè clar, esto sí que seria un poc complicat. Però bueno, anem a confiar en que el temps ens acompanyarà. Jo ahir vaig estar mirant, però això de que no sé si me fie molt, no?
Sí.
Però bueno, esperem. Ja dic que lo més important és que són, sobretot la Gran Gala, és una mescla d'una molta varietat.
Una barreja.
Sí. Ens mostraran un poc tot lo que és les disciplines circenses, no? I després ja els altres espectacles ja és pues el diumenge setup, que és un espectacle que hi ha més dinàmic, i per la nit també serà és altre tram, improvisació, no? Entonces, pues veurem què ens ofereixen, i sempre els artistes sempre ens sorprenen un poc.
Pues esperem això, que el temps mos deixi disfrutar d'aquest Festival d'Art Circense Malabarat. O sigui, a quina hora tinc que estar, perquè tinc moltes ganes d'anar, el primer espectacle?
El primer espectacle és el dissabte per la vesprada en la plaça del Llaurador a les 8, i en la Murà a les 11 de la nit. Perfecte. O sigui que la gent té temps a ver anar, mirar l'espectacle, després prendre algo i tornar a l'avinguda a la Murà, i així visitar el poble. I el diumenge és A l'Ese de la Vesprada és en el en la plaça del Llaurador, perquè així ja és una horeta antes, i a les 10 de la nit en la Mura. Així que esperem que la gent que vinga a visitar-nos, que puga passar una vesprada, el dissabte pot encara mirar alguna tenda, i invitem a totes les persones que estan escoltant-nos que vinguin, que visiten Vila-real, que sempre és molt agradable, i passeixen per els seus carrers.
Tenim temps de tot. Si algú no s'ha quedat en les hores, ho pot consultar a la nostra pàgina, radiovilareal.es, que ahir ho tenim tot ficat per a que ho podem veure. Pues, regidora de Cultura de Vila-real, Rosario Royo, moltes gràcies. Gràcies per sempre vindre i contar-nos tot el que feu a Vila-real.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per tal de enviar per les ondes tota la programació que fem, i invitem així a tots els oients que vinguin i que gaudisquen de la vida, i que tornem en responsabilitat. Sobretot el que demanem és que en responsabilitat utilitzar les mascaretes, utilitzant pues la neteja de mans i les distàncies i no les aglomeracions, que intentem entre tots i totes fer una vida normal i conviure en esta situació que serà llarga, i entonces sí, en la responsabilitat de tots, crec que intentarem fer esa vida, bueno, pues buscar esa altra normalitat, però que entre totes i tots jo crec que la aconseguirem.
Clar que sí. Gràcies.
Esa es la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar.
Tú y yo partiremos, ellos no se mueven. Pero en este cielo sola no me dejes.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vila-real.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Busco ropa laboral. ¿Dónde podría ir?
En Big Mader Arbo, dinos tu profesión y nosotros te vestimos. Big Mader Arbo, Avenida Pío 12 55, Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964 529048.
¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le
de parlar de cultura a la diputada provincial Ruth Sanz? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Ruth, vam parlar a meitat estiu, no?, per recomanar a la gent el que es podia fer culturalment, no? Ara ja que es, no s'està acabant l'estiu, que encara ens queden dies, que fins setembre, que no mos els roben. Però com ja vas començar setembre i encara mos queda el cap de setmana últim d'agost, ens agradaria que ens contares què és el que ve, no?, què és el que anem a poder fer.
Pues bueno, este cap de setmana... per exemple, encara tenim activitats d'aquella agenda cultural, no?, que, que vam comentar al principi de l'estiu, que anàvem a posar en marxa, pues, en este cap de setmana encara hi ha activitats pues, a Jèrica o a Benafigos, per exemple, activitats dirigides a tots els públics, però enfocats també molt als nostres xiquets i xiquetes de la província. I la veritat és que aixina com a activitat, pues, per exemple, eixes a alguns pobles, o també tenim el castell de Peníscola, el festival de Hondarribia que el tenim este cap de setmana que l'alberguem allí ja porta molts anys i és un, també un acte una activitat consolidada i bueno, la veritat és que també la gent pues, no, els nostres jaciments arqueològics la gent encara pot fer moltes coses a la nostra província que crec que aquest estiu ha servit per a que molta gent els redescobrisquera, no?, els nostres pobles i això és el que tenim que traure a lo millor de bo d'esta pandèmia.
Per lo tant, diputada, fem un balanç positiu, no?, de lo que hem passat. No sé si han tingut que suspendre algun acte per culpa d'aquests brots que hem patit.
Algunes activitats que anaven a alguns pobles puntualment, pues, a lo millor algun dia, sí que s'ha mantingut que ajornar, però estem, igual que vam reprogramar l'altra vegada, pues, el mateix estem fent ara. No? Si alguna activitat s'ha tingut per alguna raó pues, el cap de setmana o el dia que tocava no se podia fer, s'ha pues, reprogramat pues, de cara al mes de setembre o el mes d'octubre i la veritat és que nosaltres entenem, no?, també tota la preocupació que a pobles, als pobles mos fa que tinguem un rebrot i per això hem sigut molt flexibles també pues, tenint en compte pues, la disponibilitat de les companyies que tenien que anar. I la veritat és que han sigut dos actes, sols els que hem tingut que posposar, però molt bé. La resta s'ha desenvolupat molt bé, seguim en el cinema d'estiu per als pobles menys de 400 habitants, i bueno, l'estiu, pues, com tu dius, encara queda tot el mes de setembre, no?, quasi, però ha anat bé i jo crec que bueno, tenim que reconèixer que tots els pobles i també la Diputació hem treballat per a que la cultura segura siga un fet, una realitat, no? I també molts pobles. Jo, per exemple, al meu poble hem fet unes festes culturals d'una setmana en activitats per reunir tota la gent assentada i ha anat molt bé. I jo crec que també hi ha que agrair el comportament de tota la gent, no? De quan els actes, no?, pues, arriben en temps, passant les mesures de seguretat que cada municipi hem establert, sentant-se a la cadira i no alçant-se, és la sortida a fer l'escalonada tal com anem demanant per megafonia i la veritat és que jo crec que això també és important, no? Poder veure, poder sentar-nos, per exemple, no?, el que hem parlat moltes vegades, de poder sentar-te a la plaça del poble o a i sentir a la banda de música tocar, no? No és el mateix veure-la en la pantalla de l'ordenador, sinó és que són aquest sentiment de sentir-lo en directe i a 10 metres de tu, no? Jo crec que també ha sigut important aquest estiu, poder totes aquestes activitats, pues això, en seguretat, donant confiança a la gent i sabent que, bueno, que ho estàvem fet tots bé i que al final vèncer el coronavirus és que poquet a poquet en la nostra rutina del dia a dia tot ho fem bé.
Per tant, s'ha pogut demostrar que aquesta cultura segura es pot fer, és una realitat ja, i que a més la gent ha participat moltíssim de tota aquesta programació i que ha anat on fora falta a tot arreu de Castelló, no?
Sí, la veritat és que sí, jo veient, no?, a lo millor per les xarxes socials de diferents municipis, està clar que en cada municipi coneixem la idiosincràsia, no?, dels nostres pobles, i pues, hi ha municipis, pues, a lo millor per la casuística, pues, han decidit anul·lar actes, però n'hi ha altres que sí que han fet actes pues, de diferent manera, acotant pues, l'aforament, fent que tot el món vinga a lo millor als ajuntaments a buscar un tiquet per entrar, aunque siga un preu simbòlic a lo millor d'un euro, no?, per a controlar-ho, i la veritat és que jo crec que ho hem demostrat, i bueno, ara sí que és veritat que ara mateix pues, tenim els espais a l'aire lliure, que la temperatura és molt bona, ara tenim que veure com afrontarem de cara a la tardor i a l'hivern pues, fer les activitats a lo millor en espais tancats, no? Però bueno, jo crec que tenim que anar passet a passet, no?, fent les coses poquet a poquet i amb bona lletra, com diem al meu poble, i al final crec que ho aconseguirem.
No, sí, a més, ha sigut també una mostra de recolzament, no?, de la Diputació amb el sector cultural, perquè sé que també esteu treballant en ajudes per potenciar, no?, ja siga events com és la Fira Marte a Castelló o a qualsevol altra empresa, no?, del sector cultural. Sí. Contamos en aquestes ajudes que esteu treballant.
Pues, bueno, ja hem resolt les línies d'ajuda, ¿vale? Les vam resoldre l'última setmana de juliol, perquè se van quedar estancats, no?, en tot el tema de la pandèmia i la suspensió dels terminis administratius, i l'última setmana de juliol van poder comunicar a totes les associacions i empreses que havien optat per a les ajudes, no?, i la veritat és que van ser vora 500.000 euros d'ajudes per a realitzar diferents activitats, no? Des de, per exemple, el Festlloc, que segur que enguany se va fer d'una forma diferent, també, pues, també ha tingut ajuda. Altres festivals que s'han fet, com l'Early Music de Morella, pues, també ha tingut ajudes. I la veritat és que, pues, bueno, nosaltres entre totes les línies d'ajudes, totes les subvencions, perquè totes les entitats culturals i totes les empreses que s'havien presentat a les línies de subvencions puguen fer les activitats, no? La veritat és que arriben a molta gent, arriben a molts pobles de la nostra província, i era el repte, no?, de traure-ho abans de l'estiu perquè tot el món sabiguera, no?, el recolzament econòmic assegurat que tenien des de la Diputació. I en això hem treballat, doncs, per exemple, el que me comentaves de Marte, doncs en Marte és la fira d'art contemporani de Castelló. Sí que és veritat que durant l'any se van fent activitats, sobretot, a lo millor, al MACBAC a Vilafamés, no?, però també pues, se fan activitats per la resta de la província, xicotetes activitats, però bueno, al novembre, acoplant-se i acoplant-nos a la nova normalitat que tindrem en aquell moment, pues, la intenció és fer Marte, poder mostrar, no?, l'art contemporani que també fan la gent de la nostra província, i bueno, és un recolzament a un altre dels sectors, no? També estem pues, treballant pues, la Diputació per adquirir obres d'art, pues, bueno, estem ahí acabant de tancar algunes coses, també pues, la nit dels museus, també estem treballant en això, i ara al setembre acabarem de tancar-ho, pues, poquet a poquet pues, treballant per ajudar a diversos sectors, no? En el que puguem.
Clar, és que a lo millor a l'estiu sempre ens avellís, no?, com parlava vostè abans, estar a l'aire lliure, escoltar un concert a la nit, no? Però clar, a l'hivern sempre aprofitem pues, això, per anar als museus, a un auditori per veure una obra teatralitzada de manera tancada, i això també hi ha que afrontar a la nova normalitat i adaptar els auditoris a una manera segura perquè la gent continuï... això, consumint el que és la cultura.
Sí, el 3 de maig, per exemple, a Castelló, el teatre principal, l'Institut de Cultura Valencià va presentar la seva nova programació. Jo vaig estar en aquesta presentació perquè la Diputació de Castelló pues, tenim un conveni de col·laboració en l'Institut Valencià de Cultura per a realització d'activitats dins de la nostra província. I, per exemple, de l'Institut de Cultura Valencià ja s'han programat més de 150 activitats a tots els espais per a l'últim trimestre de l'any. Jo crec que també és una forma de recolzar entre administracions el treball que estem fent. Pues això, uh-huh. Entre administracions estem treballant en la nit dels museus. Vull dir que hi ha moltes cosetes que, bueno, ara mateix, a lo millor, en un any normal ja estarien anunciats perquè estan ahí, no? I enguany, pues, per la prudència, no?, que crec que mos té que portar a tots, pues, moltes vegades les coses pues, les anunciarem un poquet més damunt de la data, no?, per bueno, per també pues, això, la responsabilitat que tenim i també perquè bueno, ja hi ha una nova normativa, les normatives van canviant, ara sabeu que per a activitats de més de 400 persones pues, te necessites un permís de sanitat pública per a que valoro, no? Pues ho hem vist a Sagunt a Sena, com hi havia un brot important a Sagunt, doncs, pues, bueno, va dir que suspendré una actuació d'un dia i, doncs, pues, bueno, jo crec que ara mateix pues, és això, mantindre tota la programació, però dins de la precaució i de la prudència que mos demana el moment que estem vivint.
Clar, ser conscients que a lo millor si adquirim una entrada i s'event es pot anul·lar, però que la gent no patisca perquè o es tornarà lo que són els diners de l'entrada o es ficarà una altra data.
Sí, la veritat és que estem treballant tots en aquestes premisses, no? Si alguna activitat pues, no es pot fer per alguna raó, pues, poder reprogramar-ho pues, quan a l'artista o a la companyia li vaiga bé i pues, bueno, et donen les facilitats. No? Si tu just has imaginat que ho fan un dia, que tu ja tens un compromís, pues, sense cap problema se tornen els diners. Entonces, pues, bueno, s'està treballant en aquest aspecte. Jo crec que també tota la ciutadania són conscients del que passa i som conscients de que bueno, si una activitat no es pot fer per raons de la pandèmia, pues, o tenim mos sap mal, però ho tenim que entendre i comprendre.
Sí, m'ha estat vostè parlant durant l'entrevista d'aquesta tardor, no, que ve que esteu ja com treballant en alguns actes. No sé si per anar acabant l'entrevista me pot desgranar alguna sorpresa que a lo millor a la gent li pot agradar i que es vaig a fer en ressò i que se ho anote a l'agenda.
Pues bueno, jo crec que enguany la nit dels museus, que ara mateix se m'ha anat el cap el dia que és, però la veritat és que estic pensant, no, i no, la nit dels museus jo crec que tenim un projecte xulo i que presentarem pues, ara durant el mes de setembre. Podrà ser un acte pues, de la gent circulant per, no sé, en aquest cas per Castelló, però també altres municipis també estan preparant activitats, serà el 14 de novembre, vale? Vull dir que esperar per aquesta setmana. Després, per exemple, pues, hi haurà activitats al castell de Peníscola, pues, totes les teatralitzades, que potser les tenien més escalonades i que si la gent entra a la pàgina web del castell de Peníscola podrà veure quan són. També és una altra forma, una altra experiència de veure i viure el castell de Peníscola, no? Els personatges contant de la història de les parets del castell del Papaluna, pues, també estem acabant de preparar la nova edició de Cortometrando, que no tenim clar encara pues, bueno, quan serà, no? Però estem treballant perquè sempre serà al desembre, estem treballant per adaptar-ho perquè al final recollíem a més de 1.000 persones que venien a veure els cortos que se gravaven dels pobles. Pues, bueno, ara estem estudiant com fer-ho enguany perquè sabem que 1.000 persones serà molt, molt difícil poder-les juntar, o també estem preparant pues, el galardón Letras del Mediterrani, pues, perquè tenim que fer també pues, la gala, no?, per a presentar els llibres que s'emporten este any el premi, però que també estem en això. Pues, dins de la prudència, volíem esperar a la primera setmana de setembre per a veure com organitzàvem aquestes activitats.
Per veure com treballar i afrontar la situació sí. que estem vivint ara mateix.
Exacte.
Bé, pues, diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, moltes gràcies i esperem això, que continuen no treballant perquè la cultura sí a Castelló siga viva, no? I que puguem disfrutar, siga quan siga, de tot el que ofereixen des de Diputació de Castelló. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
La Cantoni.
Dominicano ya repito.
Yeah,
yeah, yeah, yeah. Oh. Y del Caribe somos tú y yo.
¡Olé!
Y se tomó la gozadera.
Y también desde Benicàssim tenim a la seva vicealcaldesa, Cristina Fernández. Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Cristina, esteu treballant de forma molt intensa en un projecte de sostenibilitat turística, no?
Aixina és. Bueno, han iniciat unes subvencions des del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en col·laboració en les comissions sectorials que n'hi ha de turisme i, bueno, i és un programa de plans de sostenibilitat turística en destins i, bueno, com sabeu, pues Benicàssim és un dels destins que ja està en la fase 3 de Invatur de destinos turísticos inteligentes de España y bueno y anem a veure si peguem una miqueta un altre pas més enllà i entrem en aquesta convocatòria que estem preparant pues per a tindre també pues criteris de accessibilitat, de mobilitat, al fin i al cap de sostenibilitat, no? Integral tant econòmicament, socialment i mediambientalment.
Benicàssim, en este moment podem dir que el turisme està aguantant bé, que està tenint una temporada bé, regular, mala.
Bueno, la veritat és que no és, ja ens ho esperàvem, però el Covid pues no ha sigut l'any que nosaltres esperàvem que fora, no? En quant a turisme, sí que és veritat que ha baixat pues per lo menos un 35% en l'ocupació en hotels i en càmpings en respecte a l'any passat, al 2019. També és veritat que no s'han fet els festivals en guany. Uh-huh. I això s'ha notat també. I, bueno, estem passant un estiu aixina atípic, però, bueno, en totes les mesures de sanitàries i de seguretat que estem complint a rajatabla i, bueno, i esperant, pues, això, no?, que passi l'estiu i que només sigui un mal somni.
Segueixen havent actes culturals en totes les mesures de seguretat sanitària que se requereix, però estan fent-se actes, no?
Sí, bàsicament de manera simbòlica, és a dir, s'ha fet el Festival de Lírica, pues s'ha fet també un xicotes concert, s'han fet també el guitarrista, el certamen Tàrrega, que enguany no se fa com a concurs, però també pues volem que no perguen esa essència del festival i de dir a Benicàssim se està fent, no? Se està fent algo, perquè també pues la gent vindrà així, no tindré un lloc on anar, pues volem donar esa xicoteta dinamització sempre pues en un format més xicotet, controlant tots els aforos i en totes les mesures sanitàries. I això és el que estem fent i el que farem este cap de setmana. Toque el guitarrista Tàrrega, juntament a l'exposició de Picasso que tenim a Villalisa també. I la setmana que ve pues es toca ja el que és la Belle Époque, que enguany li hem anomenat les velades de Villalisa, no?
Sí.
en un acte també pues, una sèrie d'espectacles, el divendres, el dissabte i el diumenge, que faran pues, això, no? Simbolitzar una miqueta aquesta xicoteta edició per a no perdre l'essència, però fer alguna cosa també. Mm. Encara que no podem fer ni el mercadillo, ni els pocs, ni bueno, tot el que fem en altres edicions. Mm.
En el cas del Covid controlat, no hi ha res llamatiu, no?, en la població de Benicàssim ni en les platges.
Afortunadament ho hem portat prou bé. Algun cas, ahir ja sempre n'hi ha, perquè bueno, ja saps que estem molt a prop de Castelló i de segones residències, doncs n'hi ha gent que és de Castelló o que vius així a l'estiu o al contrari, però per norma general no és una població que siga molt propensa, no?, de moment, i crec que ho hem dit, molt propensa al virus, no?, de moment.
I pel que fa al seu company, que sabem que porta la regidoria de policia, en quant a multes i demés, s'està respectant les mesures ahir en Benicàssim?
Pues evidentment no tot el món respecta les mesures i per això pues, se tenen que ficar multes i és el que s'està fent. S'està portant un control rigorós sobretot de la gent que porta les mascaretes, que és d'ús obligatori, i també pues, en els establiments pues, que les distàncies de seguretat, els aforos i tot això. Ja sabeu que també hem tallat el carrer principal per a facilitar aquesta mobilitat de la gent i mantindre les distàncies. I, bueno, i tot el que estigui a la nostra mà pues, és el que farem, no? I quan passi l'estiu pues, a veure si tornem a adaptar-nos, que ens estem adaptant setmana tras setmana i esperem que pronte estiga la vacuna preparada per a l'estiu que ve pues, tornar a aquesta ansiada normalitat. Mm.
En quant a remanents de la població de Benicàssim, entenc que vostès no estan d'acord, no?
Pues no, això a més és algo que tenim tots els partits polítics parlat, i que estem d'acord en que, bueno, que la gent que s'ha apretat el cinturó aquests anys per a que Benicàssim tingui ara aquests estalvis de remanents al seu pressupost, pues que té que ser d'una manera premiada, no? Aquests ajuntaments que han fet els deures, que han sigut pues, això, rigorosos en els seus pressupostos, que no han gastat més del que tenen i que ara pues, tenen aquests remanents, el més normal és que se revertisque en aquests ciutadans, en aquests veïns i veïnes que han fet aquest esforç, no?, a la gestió de l'Ajuntament.
Cristina Fernández, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos aclarit tot allò que passa en la població de Benicàssim, que tant ens importa tot el que és la Comunitat Valenciana, ja que és un destí turístic i en este moment lluitant per tindre aquesta sostenibilitat turística.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Bueno, quan falten pocs minutets per arribar a les 2, anem a parlar amb Víctor Rubio. Molt bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana.
Avui juguem, no?
Derbi.
Derbi en qui?
En el València.
I quants jugadors que eren del València són avui del Villarreal?
Pues mira, que han passat per el València i ara estan en el Villarreal són Albiol, Alcácer, Jaume Costa, Coquelén, Parejo y el entrenador Emery. Pero es que en el Valencia están Jason, Cheryshev, Paulista, Domènech y el entrenador Javi Gracia, que en algún momento también han estado en el Villarreal.
Anem a veure. Tindrem que marcar bé les dos porteries, perquè pots que hi hagi un cruce de gols, no?
Pues mira, hi ha una cosa curiosíssima. El últim amistós València-Villarreal que se va disputar en Hong Kong... El únic gol d'aquest partit el va fer Paco Alcácer, que justament avui és el que tindria que marcar el gol del Villarreal.
Bueno, veurem este derbi tan disputat, no? Sobretot per esta mescla de jugadors i inclús d'entrenadors. no? Perquè això és històric, no? Tindrà molta repercussió mediàtica i a més molts oients, no? Que estaran pendents. A quina hora se juga?
A les 8 de la vesprada.
Uh-huh. Tu com a oient te llama l'atenció especialment, no?
És que jo crec que avui, aunque estigues en la platja o en algun puesto així en un apartament, avui és dia que te fiques la ràdio sí o sí, perquè contra el València és un partit que així sempre agrada molt.
I com a narrador, què t'avelleria dir que tindràs que callar-te? Dilo ara, perquè després esta nit no podràs.
No, al final res, és un partit en un morbo especial, però tampoc, al final és un amistós en el que tampoc n'hi ha cap competició ni tres punts en xoc ni una eliminatòria, per tant tampoc és per a dir res ara avui.
No te jugues res, no? Tenim un comunicat d'última hora, és la policia que ens ha fet arribar d'una incautació que hi ha hagut a la població de Borriana de drogues.
Pues sí, Susana, perquè la Guàrdia Civil ha detenido en la mañana del 27 de agosto en la localidad de Borriana a un varón por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y ha incautado 60,80 gramos de cocaína que llevaba encima y dinero en efectivo. Los agentes que se encontraban realizando un control de prevención de la seguridad ciudadana dieron el alto a un vehículo de alta gama ocupado por dos varones, quienes al serles requerida la documentación respondieron con incoherencias tanto en su destino como en su itinerario. Tales alegatos resultaron llamativos a los guardias civiles, quienes observaron durante esos primeros segundos cómo la actitud de uno de los ocupantes iba en claro aumento de nerviosismo.
I com van arribar a detectar ese nerviosisme? Què els va fer investigar més?
Pues mira, te comento, Susana, una vez identificados los allí presentes, observaron cómo uno de ellos tenía cerca de uno de los bolsillos de su pantalón un bulto de gran tamaño que trataba de ocultar, siéndole requerido el contenido del mismo, sacando finalmente de su zona inguinal dos envoltorios de plástico de color blanco cuyo interior tenía un polvo blanco en forma de roca, supuestamente cocaína, que arrojaba un peso total de 60,8 gramos. Los guardias civiles encontraron también ocultos 370 euros repartidos en diferentes billetes, empleados posiblemente en la compra y venta de la cocaína. Finalmente, la actuación concluyó con la detención del varón de 27 años de edad como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Bravo per esta incautació que han fet a la població de Borriana. Dit queda, no passa res que se'ns escape en esta zona. Cuidao en aquells que anem transportant coses sospechoses als bolsillos, perquè possiblement acaben apresant-los. Tenim cançó de l'estiu, no, Maria? Perquè l'estiu encara no s'ha acabat.
L'estiu encara no s'ha acabat, però com ja tornem al col·latge, no? Havíem comentat que avui seria l'últim dia que tindríem aquesta tradició de la cançó de l'estiu. Què te pareix, Susana?
Bé, espere, Víctor, que avui... Cuidado en les trampes, sí. Avui acertes l'any de la cançó, sí, de l'estiu.
A més, avui Susana està molt emocionada, si no, perquè porta tot el programa molt emocionada.
Si no, te venem al València, ja ho saps.
No, que estàs tot el dia molt emocionada. No, clar. Me dius a veure ficar les cançons. I és que vosaltres no la veieu, però cantava totes les cançons en emoció quan anava a cantar.
És que és el meu cantant favorit, ja ho sabeu, per a mi és un dels millors.
Enhorabuena.
T'imagines, Maria, que te cante algú això?
No, i ballar salsa en ell, també. O sigui, jo vull...
Però tu estàs parlant de Marc Anthony, de ballar, sí, en Marc Anthony.
Clar. O sigui,
val.
Que la cante i la balli en mi... se pot, tota la vegada? Ja, això ja deu ser, no?
I que, a més, no li cauten per ningú, molt sospechós. Esto...
Víctor, pobre, Víctor, es que Michel, pórtate el matiz, soportamos.
Víctor, año, porfa.
2004.
¡Oh, no me crees! No me crees, ¿cómo? Oh, ¿te lo adivinas?
Que no hace trampa, de mes.
Qué fort, o sea, es muy bo en eso, ¿eh?
Pero, anem a veure, ¿que te la canta algú, esta cançó? Víctor, ¿que te la canta algú a tu, esta cançó?
No, no.
Però com ho saps que és 2004?
Què te recorda? Què t'ha fet arribar a aquest any?
No sé, que després crec que va canviar un poc més l'estil, ja traia cançons més... A lo mejor para un públic més jove.
Uh-huh.
Més jove.
I a lo mejor esta és més de l'anterior època d'ell.
No m'agrada com ho has decidit.
No, no.
No me fa gràcia.
Perquè a tu esta cançó t'agrada, però és real que després ell canvia un poc l'estil. És dir, Víctor té raó, canvia un poc l'estil. Jo és que penso que després del comunicat has nubilat un poc, Maria, i no penses en raciocini. No? Però ho has acertat. Enhorabona, Víctor.
Sí, la veritat és que un èxit que en l'última...
Havíem dit, a veure si l'última la acertaves i has acabat acertant-la en el 2004, una cançó preciosa per a poder ballar-la en aquell que te cante algo que tu estimes, no? Recordem que esta nit a les 8 de la nit connectarem a quina hora, Víctor?
Minuts abans,
10 minuts, 8 menys 10 o alguna cosa així, connectem en directe i amistós del València-Vilareal per a tots estos que esteu pendents d'este derbi d'esta nit que té tant de... Aunque tu, a tu no parega, és real que té morbo este partit d'esta vesprada, encara que no se juguem res. María Ventura està dient lo de morbo en veu baixeta i no sé per què.
No res.
Maria, avui divendres, plans pel cap de setmana?
Sí, anirem a la platja, no? Quedarem a sopar amb els amics.
Cuidado en les redades.
Cuidado en les redades.
Esto, i a tots vostès,
quasi
les dos, molt agraïdes de que siguin ahí, en moltes ganes de tornar ja, i això que encara no se n'ha manat. Maria Ventura, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Dos horetes així en tu. Víctor Rubio, gràcies per haver col·laborat amb nosaltres i haver-nos donat aquestes últimes dades del Villarreal Club de Futbol. Les dos del migdia, no se'n vagin. Esports, els meus companys estaran així en tots vostès una horeta més per informar-los de lo que serà el partit d'avui. I per la meva part, per lo que fa una servidora, dilluns. Junen Maria Ventura a les 12, ho saben, més i millor.